Actualment a Espanya hi ha més de 3 milions d'autònoms, mig milió d'autònoms a Catalunya. Segons les dades de l'Organització Internacional del Treball, l'import mitjà de la pensió de jubilació d'un treballador per compte propi és un 40% menys de la mitjana que percep un pensionista assalariat. Aquest és, precisament, un dels aspectes que pot canviar quan s'aprovi la reforma de la llei d'autònoms que s'ha fet al Congrés. Per exemple, preveu que es creï un nou format d'autònoms a temps parcial que permetrà donar-se d'alta i de baixa d'autònoms fins a 3 cops l'any. El text també preveu que la tarifa plana que tenen els emprenedors i que els permet pagar una quota de 50 euros al mes es pugui aplicar durant un any i no només durant 6 mesos. La llei s'acompanya d'altres mesures com la cobertura en cas d'accident laboral durant els desplaçaments, la baixa per maternitat o la deducció d'un 20% de l'IRPF en les despeses de llum, gas, aigua i telèfon. Per tot plegat, avui volem saber quin és el dia a dia d'un autònom, amb quines dificultats us trobeu, quins problemes teniu, quins canvis reclameu. I això és el que ens heu explicat al WhatsApp del programa a través del 669-10-10-10. Per exemple, la Montse, que fa aquesta queixa.
Durant el curs vaig treballant, però arriba l'estiu i gairebé no tinc ingressos. Però bé, tinc que pagar els autònoms. Estaria bé que ens ho arreglessin i que paguessin per lo que treballem.
L'Albert, de Tarragona, es queixa del que s'ha de pagar quan estàs de baixa.
És una borrada el que s'està pagant cada mes. Després, si estàs de baixa, has de pagar igual. I si estàs de baixa, el que et paguen te serveix per cobrar, per pagar els autònoms. No et serveix quasi per res més. Vull dir, jo, si tinc que viure amb el que em paguen quan estic de baixa, malament rai. I, evidentment, els autònoms diuen que som superhéroes, perquè no estem mai malalts ni estem mai de baixa, però és que si, per desgràcia, has d'estar-hi, ostres... És que no guanyes un duro. Com no tinguis una assegurança per un altre cantó, no tens un duro. I amb l'assistència mèdica el mateix. Vull dir, a veure, si jo em faig mal o qualsevol cosa, tinc que començar a dependre d'anar a la Seguretat Social, això és un desastre.
Escoltàvem l'Albert. Tenim un altre Albert, en aquest cas de Barcelona, també situa la baixa com un dels principals problemes dels autònoms.
Soc taxista de Barcelona, tinc 33 anys i sóc autònom des dels 20. El que no entenc dels autònoms d'Espanya és que no tindrem dret d'atur si no pagues una quota extra, que les quotes de baixa laboral que et paguen són míseres. Jo vaig estar un mes de baixa i em van pagar 420 euros i aquí descompta els 265 euros d'autònom. O sigui, em van quedar ni 200 euros de baixa i després la jubilació que ens queda és patètica. Si compares amb altres països d'Europa, doncs la marca Espanya un cop més és precària.
El Marc, d'Igualada, ens fa arribar aquesta queixa.
Trobo que la nova reforma dels autònoms és una porqueria, perquè si mirem a nivell europeu, som els últims. Trobo que és una barbaritat tindre que pagar 270 euros com a mínim. Facis el que facis, venguis el que venguis, has de pagar aquesta quantitat, quan altres països tenen molta més avantatge que nosaltres.
El Roman de Terrassa explica el cas de la seva dona.
La meva dona és autònoma i treballa a una agència d'assegurances. Això vol dir que té un mínim de sou perquè, bueno, està als primers anys de la formació i cobra un mínim de sou, però només si arriba a objectius i ha de pagar els 270 euros d'autònom. Això vol dir que si no arriba a objectius no cobra gens, res, i ha de pagar autònom. O sigui, vol dir que hi ha mesos que podria ser que, en comptes de cobrar, nosaltres hem de pagar diners.
Déu-n'hi-do. Escoltem el cas del Carles, de Badalona.
Soc autònom des de fa més de 10 anys i soc informàtic, treballo sobretot a casa meva. I també des de fa 10 anys fa que pago un impost de l'Ajuntament de Badalona de quasi 200 euros anuals per recollida de residus que no genero. Sé que en la mateixa situació estan traductors i aquest tipus de feines on no es genera cap tipus de residu, però igualment, a part de pagar la teva quota perquè et recullen les escombraries, pagues una recollida de residus. En el seu moment em van dir que si tòners, que si coses d'aquest tipus. Em va semblar, em sembla, un robo a mà armada, que s'ha de dir.
I atenció amb el cas que ens explica l'Emma sobre el seu marit i un col·lectiu o una situació bastant comú, que és la dels falsos autònoms.
El meu marit estava assalariat en una empresa de transport i un dia de desembre, a principis d'un desembre, ens van reunir i els van dir que a l'1 de gener havien de ser tots autònoms i tenir furgo pròpia i tot. Si no, ja podien anar desfilant. en qüestió d'uns dies vam haver de demanar un préstec per comprar una furgo, fer autònoms, tots els tràmits, tot, perquè l'1 de gener comencés com a autònom. Si l'1 de gener no ho tenien tot arreglat, anaven tots al carrer, bueno, qui no ho tingués. D'això ja fa 4 anys, per sort encara estem a mòduls, però és una cosa que a més ens trauran, ja està programat. Per tant, serà insostenible totalment treballar cobrant el que es cobra i pagant trimestralment a l'IVA. Les factures del meu marit no passen dels 2.500 euros al mes. Compteu tots els gastos que hi ha, de benzina, bé, ens queda un sou miserable pels mals de caps que comporta, en resum, tot, no? Ha d'entrar a les 7 del matí, ha de sortir a les 7 de la tarda, perquè no és un autònom que decideixi els horaris que vol fer, perquè treballa per una persona. I per suposat no pot tenir diversos clients, eh? O sigui, només pot treballar per aquest, té una exclusivitat. Se'n diuen falsos autònoms, crec, però no sé per quin motiu ningú denuncia. Ell ho he mirat, però no ho sé, no m'asseguren que sortís bé. Per tant, encara ens quedaríem sense treball.
S'ha posat en contacte amb el programa el Josep Maria Vázquez, és economista, consultor d'empreses i professor de l'IQS School of Management. Ell, el senyor Vázquez, ha estat l'autor d'un estudi per intentar millorar precisament això, el tracte legal i, sobretot, tracte fiscal dels autònoms. Senyor Vázquez, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
L'hem posat el telèfon mentre anaven sonant tots aquests casos. No sé si aquest és el pa de cada dia dels autònoms.
Bé, el problema dels autònoms, segurament el més important, és el de que les quotes a la Seguretat Social, el que se'n diu els autònoms, són independents dels ingressos. I això és una aberració, perquè l'autònom no sap quins ingressos tindrà el mes que ve o l'altre. I, en canvi, la quota que ha de pagar és fixa. Fins i tot amb aquestes rebaixes que ofereix el govern, uh-huh, el problema no és que l'import, si l'import és alt o és baix, sinó el problema és que l'autònom no sap si el mes que ve tindrà prou ingressos per pagar la quota. Uh-huh. Conseqüència d'això, a Catalunya és veritat que hi ha 550.000 autònoms, però potser és encara més important que hi ha 1.200.000 persones que no són assalariats, que no són autònoms, que no són estudiants ni són mestresses de casa. Per tant, alguna cosa deuen fer la majoria per guanyar-se la vida i que no figuren com a autònoms. D'aquest 1.200.000 persones, jo m'hi jugaria qualsevol cosa que, com a mínim la meitat, estan fent feina com a autoocupats i no estan declarats com a autònoms. La causa és la que he dit, que se'ls obliga a fixar una cotització mensual quan ells no saben quan ingressaran. Europa va emetre una recomanació que es diu Small Business Act, o s'ha traduït com la llei de la petita empresa, que ha estat aplicada amb èxit a la Gran Bretanya i a França, i tots dos estats tenen una normativa nova, que és posterior a aquesta recomanació europea, per la qual els autònoms cotitzen a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos i, encara més important, amb facturacions baixes, a França per sota de 30.000 euros, al Regne Unit per sota d'uns 100.000 euros, no han de liquidar l'IVA, que és una complicació important també per l'autònom, perquè per liquidar l'IVA el més habitual és que es necessiti un gestor per fer la documentació, presentar-la, etc. Tot plegat és el que fa que hi hagi tanta gent que treballa a l'ombra però que no es declara com a autònom.
I per què passa això? És a dir, per què s'estableix aquesta tarifa plana, que em sembla que ara estan els 275 euros? Per què no es modifica això? Hi ha algun interès?
Bé, jo crec que és miopia de l'administració espanyola. No se m'acut cap altra explicació.
La Generalitat, en aquest sentit, hi pot fer alguna cosa? Podria fer una llei de l'autònom expressament per Catalunya?
No, això és matèria que les competències les té el govern de l'Estat. La Generalitat hi podrà fer si algun dia tenim un estat avui per avui, i això és impensable.
I aleshores, si, ja que s'ha posat en aquesta hipòtesi, si es pogués fer això, i vostè, que és un expert en la matèria, recomanaria que hi hagués aquesta tarifa en funció del volum generat?
Indubtablement. És tan no només això, és agafar les mesures que han aplicat a França i al Regne Unit a partir del 2008, i imitar-les en tot allò que tingui sentit, que és la major part. És la major part.
Què més hi troba a faltar d'aquests models que ha posat com a exemple? Què més hi troba a faltar respecte al model espanyol?
Especialment el que es busqui donar facilitats al petit empresari, a l'autònom o emprenedor per tirar endavant el seu negoci. A mi em sembla molt significatiu un paràgraf de la nota de premsa que va emetre el govern britànic quan van aprovar aquesta llei, que deia: volem fer del Regne Unit el millor país del món on crear i fer créixer un negoci. Doncs això és el que hauríem de procurar. Hi ha coses com el que fa el govern, si no recordo malament, alemany, que és que facilita a les pimes i als autònoms extractes de la legislació on apareix només el text d'allò que els afecta. No tota la llei, sinó el que a cada negoci en concret li afecta.
Per no fer-ho tan feixuc.
Hi ha un altre país, em penso que és Àustria, que té un servei relacionat amb les patents, que ajuda les petites empreses a confirmar si una determinada invenció és patentable, és a dir, si la patent és viable. Hi ha un grapat de petites mesures que poden ajudar els autònoms i les petites empreses a fer la vida més fàcil.
Ens ha trucat, ens ha deixat un missatge, el Pere de Gurb, i ens preguntava això.
Jo sóc un autònom i tinc una petita empresa d'horticultura. A part de pagar la quota de 268 euros cada mes, que déu-n'hi-do, quins avantatges en tindrem ara, els autònoms?
Senyor Vázquez.
Quins avantatges tindrem ara?
Sí.
Bé, això dependrà del govern que tinguem. Però si arribem a tenir un govern que pugui decidir sobre el tema, jo estic segur que adoptaran mesures semblants a les que ha adoptat França i el Regne Unit, que són dos models, especialment el francès, que gairebé es podria copiar d'avui per demà.
El Pere em sembla que preguntava per aquesta última modificació, quina millora podrà notar amb aquesta quota que paga.
Modificació. En el cas concret d'aquest senyor, doncs em penso que cap.
Vaja. I la Laia de Barcelona ens transmet també aquesta pregunta.
Jo em vaig donar d'alta d'autònoms al mes de febrer, pago 50 euros. Se'n pot aplicar aquesta normativa d'estar fins a un any?
Sí, jo crec que no se li pot aplicar, perquè aquesta mesura s'aplica als qui es donen d'alta d'autònom i aleshores s'apliquen l'exempció. Com que aquesta senyora ja es va donar d'alta i ja se li aplica una exempció que estava en vigor, entenc que no. De totes maneres, això depèn del redactat final que tingui aquesta reforma que s'està discutint.
Senyor Josep Maria Vázquez, economista, consultor d'empreses i professor de l'IQS School of Management, moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada del món a RAC1 i haver participat en aquesta secció sobre els autònoms, aquest col·lectiu que afecta mig milió de persones a Catalunya. Gràcies, bon dia.
A vosaltres, adéu, bon dia.
3 minuts i les 11, ara tornem.
El món a RAC1, amb Jofre Llombart.